Aquest estiu no et desconnectis. Connectats a l'estiu.
Passen 3 minuts de 2:15 del matí. Seguim aquí al Connectats a l'estiu i ara és el moment del nostre especialista de guàrdia. Avui tenim als estudis de Cuat.cat el responsable d'Experiència Bebé, la primera Experiential Concept Store dedicada a la cura dels nadons a Espanya, homologació de sistemes de retenció infantil. Ell és el David Millà. Bon dia, David.
Bon dia.
Bé, ara ens centrarem sobretot en l'homologació de sistemes de retenció infantil, però abans, per tots aquests oients que hagin dit com, Experiential Concept Store, de què va tot això?
Bueno, la veritat és que tot és una mica més senzill del que diu la pròpia paraula, i al final no deixa de ser d'intentar contextualitzar l'ús dels productes en un entorn molt més realista, perquè els pares a l'hora de prendre decisions si aquell producte no és si necessiten o no necessiten, sinó si realment en el seu context d'hàbit els hi és necessari o no necessari, perdó, els hi pot resoldre un problema que puguin tenir o no. I llavors hi ha diferents contextos, diferents tamanys de pisos, diferents tipus de carrers, diferents, per tant, hi ha diferents respostes a diferents plantejaments de problema que cada família es pot trobar quan arriba un bebè.
Vosaltres creeu com un diguéssim, context, no?
Correcte.
On el pare o la mare, en aquest cas, pot provar la sensació de com es sentiria el bebè o fins i tot doncs, a provar els diferents productes com si estiguessin a la vida real, no? Per així dir-ho.
En el fons, l'objectiu... Sí, correcte. L'objectiu és donar una mica més d'informació i una mica més de criteri, i és una forma, al final, de transmetre una informació, pues, a vegades, el que tu has comentat. Com se sent un bebè? Doncs, per exemple, tenim la maca, que està engegant, i una mica és... és curiós, d'entrada, o també tenim una zona de proves de diferents terrenys dins de la botiga, en la qual tu pots provar els cotxets, doncs, per exemple, aquí Sant Cugat mateix, o Vic, o Barcelona, són contextos absolutament diferents de l'ús d'un cotxet. És a dir, tamanys diferents, carrers amb vibracions diferents, i no és el mateix, doncs, empedrat, la vorera, o el que sigui, doncs tenim aquests diferents terrenys dins de la pròpia botiga perquè d'alguna forma doncs, els pares tinguin una informació molt més realista i no pas un simple cotxet exposat com si fos un museu.
Us animo a que entreu a la pàgina web d'Experiència BB o fins i tot que us desplaceu fins a les tendes perquè realment això que explica en David és així, o sigui, tenen taules gegants perquè el pare i la mare es posin a la pell del bebè, tenen també una maca, tenen fins i tot una rampa on et pots pujar per provar la cadireta a contramarxa, no? Fins i tot.
Bueno, la rampa al final és un producte... la tenim, la rampa, a la botiga de Sabadell, en aquest cas, però és una cosa que és molt sensible a representar un petit accident. La velocitat són 10 km per hora aproximadament, però clar, l'acceleració és molt brusca. Llavors s'ha d'anar molt cuidada. Per tant, en general no la tenim oberta, sinó que és en casos molt, molt concrets, però la tenim allà i està oberta només en casos molt, molt concrets i molt particulars.
Però la teniu allà perquè realment és necessari que els pares i mares sàpiguen.
Exacte.
Perquè probablement la primera causa de mort o lesions greus infantils sigui la manca d'informació a l'hora de comprar o instal·lar fins i tot la cadira del cotxe.
Bueno, una mica precisant la informació, sí que és veritat que els accidents de trànsit és la principal causa de mort infantil. No directament la falta d'informació, sinó en concret els accidents de trànsit. I la falta d'informació, que sí que hi havia un estudi relativament recent, en el qual deien que el 74%, si no recordo malament, de lesionats greus o fatals en que estaven en edat d'utilitzar un sistema de retenció infantil sí que l'estaven utilitzant. Això deduïm que sí que l'estaven utilitzant vol dir que un 74%, una, o l'estaven mal utilitzant o no era un sistema adequat. La part, per altres estudis a Suècia, es considera que la part inevitable, que sempre hi ha accidents que són absolutament inevitables, un incendi, un ofegament, un aixafament o que sigui, és residual en aquestes dades. Per tant, sí que és cert que una cadira molt mal instal·lada o un nen mal instal·lat dins la cadira o una cadira no adequada és molt perillós. Al final hem de pensar que la cadira és l'airbag o el cinturó de seguretat. al final he de pensar que si, per entendre una mica de la dimensió en la que ens estem movent, és que no se'ns passaria pel cap instal·lar-nos nosaltres mateixos un airbag o un cinturó de seguretat sense quasi tremolar, perquè és allà on ens juguem la vida. És a dir, la distància que hem de frenar, hem de passar 50 zeros, la distància que, si estirem els braços i agafem el volant, doncs és aquella distància. Si anem a 50 km per hora, per exemple, quan estem assentats, tenim un accident, el cotxe es para i nosaltres hem de parar abans d'arribar al volant a 50 per hora. I, per tant, el sistema de retenció ha de funcionar. És com saltar en pointing i posar-nos nosaltres mateixos la corda i triar-la. Tenim una distància, des de que comença a tensar la corda fins que arriba al terra. Si ens equivoquem i toquem al terra, malament. Per tant, sí, és molt important instal·lar bé la cadira en el vehicle, sí, és superimportant instal·lar bé el nen en la cadireta i sí, és molt, molt important també triar la cadira adequada.
En aquesta línia del que tu comentaves, m'agradaria, perquè tots aquests pares i mares primerencs que ens estiguin escoltant, que ara ja estan esporuguits perquè ja estan patint pel seu fill, explica'ls-hi, doncs, com s'ha d'instal·lar una cadireta.
En primer ordre, no és un tema cadiretes, i la seguretat no parteix de la cadireta, sinó que parteix de... I ho intentaré explicar de la forma més senzilla possible.
No preocupis, si no, ja després ho recullo per fer-ho més pedagog.
Perfecte. Al final no depèn de la cadireta. La cadireta és, com diu el seu nom, un sistema de retenció infantil. I el seu objectiu no és protegir, en primer ordre, sinó retenir. Per tant, imagineu-nos, al final estem sotmesos a l'impacte més probable, que és el frontal. Això hem de tenir-ho claríssim, que l'impacte, que no vol dir l'accident, l'impacte més probable és el frontal. De fet, tota la seguretat passiva comença per aquest tipus d'impactes, i l'airbag o el cinturó de seguretat està abans que el reposacaps, o l'airbag frontal està abans que els airbags laterals i els euroncaps. En primer ordre, o els testos d'homologació sempre parteixen de l'impacte frontal, la pròpia estructura deformable, o tota la seguretat passiva comença per aquest tipus d'impacte, que és el més lesiu i el més freqüent. Per tant, juguem davant d'aquesta realitat. El sistema de protecció, el que hem d'entendre és, davant aquest impacte, hem d'entendre que nosaltres anem en direcció cap a l'impacte a la mateixa velocitat que anava el cotxe just abans de l'impacte, per inèrcia, fins que alguna força actuï sobre nosaltres. Per tant, fins que algun sistema, en aquest cas el sistema de retenció, el que fa és aplicar la mateixa força que nosaltres hem generat, però en sentit contrari, és a dir, cap a nosaltres. La seguretat és decidir a on apliquem aquesta força que nosaltres hem generat, que és brutal, que pot ser entre 1.500 i 2.500 quilos en un adult, i entre els nens pot ser entre 300 i 1.000 quilos, depenent del seu pes. Per fer un exemple que més visual, és com si algú ens hagués de donar un cop de puny amb totes les forces. La seguretat no és saber si estem en forma o no en primer ordre, si estem preparats o no, si la cadira és bona, si la cadira és resistent. La seguretat en primer ordre és on ens donem el cop de puny. És decidir on va el cop de puny. No és el mateix en una part tova, una part que qualsevol es pot imaginar, una part que faci molt mal, o un os. I el cinturó de seguretat el que fa és canalitzar aquesta força que hem generat, que pot ser 1.500 o 2.000 quilos, cap a la pelvis o cap a la part ventral, la part òssea, en aquest cas.
Parts del cos que sí que podrien assumir aquest cop, amb o que l'assumirien
amb menys dany possible. Aquest és el tema. És a dir, no és una qüestió d'enginyeria, és una qüestió de biomecànica o de capacitat del cos d'absorbir sense danys.
Reduir el dany al mínim possible, per així dir-ho.
No es tracta d'eliminar el dany, perquè passar de 50 a 0 en 90 mil·lisegons, que és el que dura un accident, és molt complicat, o la pròpia desacceleració per canvis de viscositat, per exemple, el propi cervell en el crani, que els hi passa, per exemple, als boxejadors o que sigui, ja és un dany. Llavors, o els propis òrgans interns, és a dir, el que se'n diu el tercer impacte, doncs ja causen un dany. Però es tracta de limitar i minimitzar-lo. Per tant, si ens han de donar un cop de puny, tenim la sort, a priori, basant-nos en el que és més probable, de decidir el lloc, i és el que fem amb seguretat. No decidim ni la força amb què ens donaran el cop de puny, que això ens ho diu la cinètica, la física ens diu massa per acceleració és igual a força. Per tant, la força que nosaltres mateixos estem generant és la força que necessitarem per retenir-nos. No hi ha més. Per tant, no decidim la magnitud del cop de puny, i l'estadística ens determina quin és la direcció d'aquest cop de puny més probable, que en aquest cas és frontal. El que podem fer és canalitzar aquesta força a un sentit o a un altre. Només es tracta d'això, no depèn de cadires.
Per tant, el David em mirava com he acabat.
No sé si s'ha entès.
S'ha entès, s'ha entès. Jo, a veure si ho puc explicar d'una forma més pedagògica o el que ve el mateix d'una forma menys experta, perquè no en tinc ni idea. Però bé, el tema és, aquests sistemes de seguretat es basen en probabilitats, és a dir, el xoc frontal és el més probable, per tant, es centren sobretot en aquest tipus de casos. I tant el cinturó de seguretat com la cadireta el que pretén no és reduir el dany de l'accident a zero, perquè això és impossible, és a dir, això ho determina d'alguna forma la velocitat amb la que vas i la que va l'altre conductor o l'objecte amb el que t'estavelles. Per tant, el que busca d'alguna forma és reduir els danys i, per tant, no influeix la cadireta, sinó com instal·lem la cadireta. Que també influeix la cadireta, disculpa, però influeix sobretot la...
És a dir, com instal·lem la cadireta, ajuda o no? En primer ordre és quina posició determina. I parlant una mica en molta més concreció, aquest principi serveix tant per gossos, per nens, com per adults, com per qualsevol ésser viu, i si poguéssim posar plantes, pues suposo que també, al final. El nostre cinturó de seguretat no és el mateix que el tinguem a l'abdomen, una cinta, una corda. Imaginem-nos que tinguéssim una corda a l'abdomen. Doncs els 1.500 quilos que podem generar de mitja un adult anirien allà, a l'abdomen. Quan ens ve una embarassada, que normalment la càrrega, penseu que la càrrega del cinturó ventral, de la part ventral, aproximadament són uns 1.000 quilos de mitja. Aquests 1.000 quilos de mitja normalment han d'anar canalitzats a pelvis. Si nosaltres, un adult, no hem tensat bé el cinturó, per això hi ha sistemes també com el pretensor, però si nosaltres no hem tensat bé, o una embarassada, per exemple, que li passa per al voltant de la panxa, són 1.000 quilos que van al voltant de la panxa. És a dir, no hi ha més. Si nosaltres ens posem una corda lligada al coll, doncs aniran al coll. No, al final, per tant, el sistema de retenció, el seu objectiu és retenir-nos. Per tant, evitar que xoquem contra el volant. El com en reté no va implícit en les paraules sistema de retenció. Un sistema de protecció o una mentalitat de protegir i no tant de retenir, el que intenta és, en aquesta retenció, ser el màxim d'eficient possible. És a dir, reduir el dany. Sí, es pot eliminar zero. Sí, simplement és perquè eliminar zero ja depèn una mica de circumstàncies. L'objectiu, en tot cas, sempre és minimitzar-ho, punt. Tant sigui adults, com sigui animals, com sigui, en aquest cas, bebès, que són especialment molt més vulnerables.
Clar, perquè el que nosaltres ens suposa una fuota de cervical, com per un cop o qualsevol frenada, a un nen li pot suposar una decapitació interna, fins i tot. Vull dir...
Clar, al final és un tema, repetim, nosaltres anem tots cap endavant, no hi ha cap sistema que en retingui el pes del cap, i penseu que un accident a 50-60 per hora més o menys pot multiplicar tranquil·lament per 25-30 quilòmetres per hora, 25-30 vegades el nostre pes. Per tant, 25 vegades, pues penseu que jo en aquest cas el nostre cap d'un adult pesa entre 4 i 6 quilos, però el cap d'un nen d'entrada ja quan neix pesa 1 quilo. 3 quilos de nen, 1 quilo de cap, un 30-35% de la seva massa corporal és cap. Fixeu-vos fins a quin punt és tan dèbil la part cervical del nen que durant els 6 primers mesos li hem d'aguantar el cap perquè ell no és capaç d'aguantar-lo per si mateix o de controlar-lo. Per tant, l'acceleració a la que està sotmès aquest cap és un G, que vol dir la gravetat. És a dir, no és capaç ni d'aguantar, imagineu-vos el risc de multiplicar per 25 aquest pes. La legislació, em comentaves abans d'homologació, la legislació em permet que a partir de 9 mesos jo pugui ficar el nen a favor de la marxa. A favor de la marxa com anem els adults. Per tant, la fuetada que comentaves li representa multiplicar per 25 aquest pes, que en aquest cas podria ser quilo i mig, 2 quilos, per tant, 2 quilos per 25 són 50 quilos. Aguantaria el coll d'un nen de 9 mesos 9 quilos?
Ja et puc dir jo que no.
Perdona, 9 quilos, 50 quilos.
Encara menys.
Bueno, jo no tinc la resposta. I un nen de 4 anys, no tinc la resposta. El que sí sé és que si li evito, si el poso, i aquí entrem de ple amb la contramarxa, en una posició d'esquenes respecte al vector de força més probable, és a dir, respecte a la direcció on sortiria amb major probabilitat, que seria cap endavant, m'evito, si tota la càrrega del cap, tot el pes del cap, se'n va cap a la cadira, cap al sistema de retenció, i no se'n va cap al coll. Els adults també anirien molt més segurs en aquesta posició.
Però algú ha de conduir.
Val, però si parlem de reducció de risc, simplement el que fem als adults és assumir que aquestes sessions de fisioterapeuta que ens toqui, si tenim una petita fuetada o un dany una mica major, si tenim una gran fuetada, l'assumim i diem, d'acord, estem d'acord, i és com un contracte tàcit que tenim amb la nostra consciència, de dir, estem d'acord en que si tenim un accident petit o pues, tindrem aquest tipus de dany quasi segur. Per tant, assumim, però clar, tenim una altra capacitat, i no parlem, per exemple, dels pilots experts, sabem quin coll tenen. Inclús pues, a Fórmula 1 tenen el Hans, que els evita aquest moviment, els hi controla i els hi limita el moviment del cap per evitar precisament aquests problemes.
El que sí que clar, i deixa'm insistir, sobretot, és que cal posar la cadireta a contramarxa.
Cal posar-lo amb la posició en què reduïm aquest risc, a mesura que, per tant, efectivament a contramarxa, però el que estem fent és canalitzar tota aquesta força que està generant, aquests 300 quilos, per tota l'esquena, que és una part molt més preparada per absorbir tota aquesta càrrega, i reduïm el risc, sobretot també de la fuetada que comentaves abans, del coll, que és especialment vulnerable amb nens que amb 6 mesos amb prou feines aguanten el seu propi pes.
És important a l'hora de la instal·lació de la cadira. No sé si els graus d'inclinació de la cadira també influeixen.
Absolutament. És a dir, al final, si ens podem imaginar una cadira a 90 graus instal·lada, no sé si això ara...
Em fa faradat, imaginar-me un bebè a 90 graus com...
Estic posant una mica a l'extrem.
D'acord.
D'acord, a 90 graus, tota la força i tota la direcció a la qual teòricament sortiria disparat ho absorbeixi al cap, sortiria disparat cap a la pròpia cadira, per tant ho absorbiria la pròpia cadira. Imaginem ara el cas extrem, que el bebè està instal·lat amb una maca, és a dir, com en un llit, també a contramarxa, però absolutament tombat.
De 180 graus.
De 180 graus, correcte. Doncs el cap agafaria la direcció, en aquest cas imaginem del vidre, del volant, per tant, el cap qui suportaria la força que ha generat el cap seria el coll, no la cadira. Per tant, cada grau que inclinem, el que fem és carregar una mica més cap al coll i menys cap a la cadira. Clar, i com amb la teva cara també has expressat, no és normal posar un bebè recent nascut a 90 graus. Per tant, en aquest debat entre enginyers i pediatres, busquen les cadires als 45 graus, basats en una banqueta d'homologació estàndard. Però cap dels nostres vehicles té una banqueta d'homologació estàndard en el seu cotxe particular, amb la qual cosa l'adaptació de graus basat en una banqueta estàndard o una realitat s'ha de fer d'una forma una mica més manual. Per tant, sempre acudir amb un centre especialitzat, fer la prova i que també ajudin, perquè crec que el 80% dels pares, això és una opinió una mica del que vaig veient avui en el dia a dia, sortim de l'hospital i tenim la sensació que el nen no va bé. Crec que, a més, aquest 80%, un 50% tenen raó. Sí, crec que la majoria de pares no va bé el nen quan surt de l'hospital, perquè a més té unes particularitats després del part molt concretes que això durarà 3-4 mesos. Per tant, els enginyers de cadira de seguretat a buscar seguretat amb maniquís, amb damis, no tenen en compte la part ergonòmica d'un recent nascut.
Clar, perquè, i vull que quedi clar a l'audiència, perquè influeix el tipus d'instal·lació, com ja hem comentat, però també influeix el disseny del cotxe i encara més el propi bebè.
Absolutament, és a dir, al final la contramarxa és la posició més segura, més, amb un mínim de qualitat de cadira, però, és a dir, de resistència dels seus materials, però al final la posició és el que em determina per sobre d'una marca o d'una altra. I la correcta instal·lació i els tipus de vehicles, cada vehicle, em puc trobar vehicles molt grans de fora i amb una habitabilitat interior molt ajustada, inclús depèn molt també de l'alçada del copilot, de l'espai al final disponible. Si la cadira adequada és la més gran que hi capi en la posició més segura. Per tant, no hi ha una cadira que es pot prescriure en termes absoluts, perquè no hi ha espais infinits ni hi ha banquetes estàndards.
Perquè quedi clar, no hi ha un excés de seguretat. Mai hi ha prou de seguretat, per així dir-ho.
Això ho acaben determinant els pares, però crec que partint de la base en que la majoria de pares tenim un sentiment de protecció per sobre la nostra pròpia protecció respecte als nostres bebès, i tots pensem i sentim i tenim aquest sentiment de ostres, abans ens faríem mal nosaltres que no pas al nostre bebè. Doncs simplement hem de pensar que un vehicle que anem al concessionari, comprem un vehicle nou i pot tenir 40 airbags i no n'hi ha cap pel bebè. És a dir, el propi vehicle protegeix el pilot i el copilot per sobre del més dèbil. L'única forma d'equilibrar la protecció, parlo d'equilibrar almenys la protecció, és posar-lo en sentit contrari a la marxa. Posat a favor de la marxa vol dir que el més dèbil, amb menys sistemes de protecció al propi vehicle, sempre en sortirà pitjor parat.
Pares primerencs i mares primerenques, preneu nota, perquè estem posant l'accent en la contramarxa i espero que quedi ben clar. Ja has deixat clar, David, que no és una ciència exacta, però fins a quina edat caldria vigilar? Ja sé que no funciona amb paràmetres exactes, no ciència, però més o menys...
La llei em diu que fins al mínim metre 35, aconsellat metre 50, l'he de portar amb un sistema de retenció infantil. El David diu que quan més temps millor contramarxa. La realitat em diu que aproximadament la majoria de vehicles entre 5 i 7 anys ho permeten, sobretot 5 anys ho haurien de permetre, mínim haurien de ser 4 anys, en sentit contrari a marxa, i després, quan el posem a favor de la marxa, que seria pues això, com més tard millor, però d'aquests 4-7 anys, val? Millor 7 que 4, però després està a veure la realitat, fins als 10-12 anys. Llavors, en aquest tram d'edat, el que determina és el pas del cinturó. O sigui, estem parlant dels elevadors amb protecció lateral que van amb el cinturó d'un adult, i en aquest cas, sobretot que vagi ben tensat cap a la pelvis, és a dir, per la part de sobre, que vagi molt ben tensat, i la part pedagògica és superimportant. Senta't bé, senta't bé, senta't bé, no juguis amb el cinturó i senta't bé. I amb nens d'aquesta edat és complicat, per tant, molta paciència amb aquest sentit.
Cal ser corcó, no?
Cal ser corcó.
Cal, doncs bé, abans d'acomiadar-te, m'agradaria preguntar-te per tota aquella gent que s'hagi interessat, perquè realment ha estat molt pedagògica aquesta entrevista, on us podem trobar a l'Experiència BB?
Doncs tenim botigues a Sabadell, aquí a Sant Cugat. Sabadell és la botiga més gran, on també tenim una mica més de varietat. També n'hi ha a Barcelona i a Vic.
Doncs Sabadell, Sant Cugat, Barcelona i Vic, i sempre a la vostra pàgina web on teniu, doncs, més enllà de les cadiretes homologades, teniu infinitat d'informació i de temària vària sobre, sempre enfocada al bebè, no?
Sí, però sempre és millor passar per botiga, que els assessorem més concretament.
Prenem nota, David Millar, responsable d'Experiència BB. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Connectats a l'Estiu.
A vosaltres.
Nosaltres fem una mínima aturada publicitària i de seguida tornem amb el segon bloc i amb més continguts.